Passen 6 minuts de les 9. Comença el Penedès en xarxa d'aquest dimarts 30 de novembre de 2021. Avui toca acomiadar aquest mes de novembre. Nosaltres hi serem, com cada matí, des d'ara i fins a les 12, al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio, des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, on hi ha la cuina central d'aquest magazín diari en clau Alt i Baix Penedès, amb Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Un dimarts més, aquest 30 de novembre, que començarem d'aquí uns minuts amb la previsió meteorològica a càrrec del Pere Almendárez, que ens presentarà el temps per aquesta setmana. Fins divendres, que hi torna i ens parla del cap de setmana. I a continuació, i ben abrigats, sortirem a passejar. Avui anirem fins a Sant Miquel d'Olèrdola per descobrir la masia Torreblanca, una masia del segle XV, on s'hi fan banquets, potser hi heu assistit algun o ho sabíeu, però a més també elaboren vins i cava. A 9:15, cita amb l'actualitat, la primera de les 3 d'aquest matí, actualitat penedesenca en 5 minuts. Quan passin pocs minutets de 9:15, després del flash, encetarem el tema de la setmana que avui dediquem a parlar del Pont de la Puríssima. Hem convocat a diferents sectors per conèixer quines expectatives tenen, si treballaran i força. Comptarem, per exemple, amb la Maria Baró de Caves Vilarnau, de Sant Sadurní, amb l'Anna Reventós del restaurant La Posada de Sant Pere Molanta i amb l'Oriol Pons, gerent de Cal Jafre de Turisme Rural. Per tant, restauració, enoturisme i agroturisme, sectors que haurien de treballar i molt aquest pont que cau bé amb 5 dies de festa per a moltes persones. Començarem conversant amb ells, preguntant una miqueta les seves expectatives, com els va. Farem una pausa a les 10 i després seguirem fins 10:45 fent tertúlia. I a 10:45, quan tanquem aquest llarg tema de la setmana, segona cita amb l'actualitat. Ens posem al dia amb 5 minuts. I creuant el meridià, 11:15 del matí, farem un cop d'ull a Mozart i a l'alimentació sostenible. Quina parella, no? Quin binomi. És el que ha triat la Bernadette Hortal de la Biblioteca Torres i Bages pel cop d'ull d'aquest mes de desembre. Material tant de Mozart com d'alimentació sostenible el trobareu destacat a la Biblioteca Vilafranquina. Avui el comentarem a la ràdio i a més també presentarem tota l'activitat del mes vinent. A les 11, el català al carrer amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès en una edició un xic especial perquè hi haurà concurs. Regalarem un llibre, preciós com sempre, La Valentina i el Llop de Sorra, de l'editorial Calandraca. Però estarem molt ben acompanyats. Avui tindrem voluntaris i aprenents del programa Voluntariat per la Llengua de Vilafranca. Tindrem el Joan Mateu i la Maria Àngels Padró i la Paula González i la Marisa Encinas perquè ens expliquin la seva experiència. A 11:45, tercera i última cita amb l'actualitat, amb el darrer flash penedesenc d'aquest matí. I a 11:45, pantalles, tota la informació audiovisual i encara acabarem amb la cirereta dels dimarts, les fake news. Podeu jugar amb nosaltres des de casa a endevinar si la història que ens explica la Lourdes és certa o fake. I més enllà de les notícies en clau alt i baix Penedès de dos quarts, els butlletins, la resta d'actualitat a les 10, a les 11 i a les 12. Així serà aquest dimarts 30 de novembre. Som-hi!
El temps.
I abans de res, per escalfar motors, la previsió meteorològica per aquests primers dies de la setmana a càrrec del Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem, com cada dimarts, un repàs a la situació meteorològica per les properes jornades aquí al Penedès. I hem de parlar d'uns dies vinents que vindran marcats encara per aquests vents de component nord i aquest ambient fred de ple hivern aquí al Penedès. Tot i així, el temps es mantindrà força estable i només de cara al matí de dijous esperem la possibilitat d'alguns ruixats irregulars aquí al nostre territori. De moment, avui dimarts, el que esperem és un matí amb un cel en conjunt força serè, però amb alguns núvols baixos cap a punts de la costa especialment. Aquests núvols baixos es trencaran ràpidament i en conjunt durant el migdia. I la tarda el cel es mantindrà força serè arreu del territori penedesenc. Com dèiem, l'ambient seguirà fred, en conjunt, mínimes que no es mouran gaire, per tant, es mouran entre aquests 2 i 5 graus cap als municipis interiors i entre els 5 i 7 graus cap als municipis de la costa i màximes entre els 10 i 12 graus en general. El vent de ponent i mestral que ha bufat durant les últimes jornades desapareixerà durant la jornada d'avui dimarts. Vent que bufarà de component nord feble durant les primeres hores del matí i girant a component sud-est durant la tarda també amb intensitat feble. Pel que fa a la jornada de dimecres, també esperem un dia força tranquil. Això sí, s'aproximarà un petit front cap al nord de Catalunya que farà que augmentin els núvols aquí al Penedès, però sense més conseqüències. Núvols que aniran guanyant terreny, especialment durant el migdia i la tarda, deixant un cel mig ennuvolat arreu del Penedès, però sense precipitacions. Les temperatures de cara a dimecres, sense gaires canvis en conjunt, mínimes entre els 2 i 8 graus i màximes entre els 10 i els 13 graus. El vent tornarà a guanyar intensitat de mestral i ponent, especialment durant les hores centrals del dia i ja de cara a la tarda, amb ratxes que poden arribar fins als 40 o 50 km per hora. Per últim, pel que fa a la jornada de dijous, com dèiem, serà durant la matinada i primeres hores de matí quan podrien caure alguns ruixats irregulars cap a punts del Penedès. Molt poca cosa si és que acaben caient. Ràpidament els núvols aniran marxant durant el matí i migdia i durant la tarda en conjunt esperem un cel força serè aquí al Penedès. El vent de ponent seguirà bufant amb ratxes moderades en conjunt entre els 20 i 30 km per hora i les temperatures de cara a dijous poden pujar una miqueta, mínimes entre els 4 i 8 graus i màximes entre els 12 i els 14 graus. Això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Aquesta setmana toca passejar i us proposem fer un tomb per una masia del segle XV que es troba a Sant Miquel d'Olèrdola. Es tracta de la masia Torre Blanca. Així que connectem amb Canal 20, Armand Beneitó. Bon dia.
Doncs bon dia, Sílvia. Avui ens trobem i passejarem per unes caves i una masia que té molts anys, molt antiga, d'aquí d'Olèrdola. Concretament estem al terme municipal de Sant Miquel d'Olèrdola i estem a la masia Torre Blanca, que també, com deia, doncs també té celler i que darrerament són d'on es fan moltíssimes coses perquè és una masia doncs molt atractiva d'aquí del nostre municipi. Estem amb la Roser Serra de la masia Torre Blanca. Bon dia, Roser.
Hola, bon dia.
Que ens ensenyarà i passejarem doncs i sabrem més coses d'aquesta masia, una masia del segle XV, tot i que ara comentàvem que esteu acabant d'indagar exactament, perquè és una masia molt antiga, però esteu buscant doncs, coses d'aquesta masia, oi?
Sí, de fet està documentada del segle XV, tot i que anteriorment, fins i tot podria ser que cap al segle IX, bueno, ja sabeu com el castell, que ja hi havia vinyes i per aquí, per aquesta zona. És una masia del segle XV que ja es treballava la vinya i es treballaven els cereals, i ara estem fent indagacions per trobar més tema històric, perquè està una mica perduda la història, s'ha perdut entre els anys. I bueno, l'altre dia vam estar indagant que també hi havia hagut aquí també una casa pels tocinos, o sigui que també hi havia bestiar, o sigui que es treballava, doncs això com dèiem, no? el que es treballava aquí bàsicament al Penedès, que era cereal, vinya, evidentment, i oliveres.
Com deia, darrerament esteu fent moltes activitats, no? Fa poc doncs feu el Dia Sàpiens, heu fet recitals de poesia, també vau fer presentació del darrer còmic d'Olèrdola, heu fet concerts, esteu obrint doncs molt la masia, no? de cara a fer esdeveniments.
Sí, de fet, amb la Montse, és la gerent d'aquí del celler, vam estar parlant un dia, perquè jo col·laboro amb Torreblanca, jo tinc una empresa que es diu Gusaterra, que faig rutes per Vilafranca, i llavors la Montse em va dir, ajuda'm a fer coses, si fem coses podem obrir i gaudir una mica més de la masia a nivell de visites. La pandèmia va fer mal a tothom, i llavors el públic s'ha tornat molt més local, perquè aquí sempre hi ha hagut més aviat públic de fora, i vam decidir, pues, això, fer coses. La Montse sempre diu que fem coses. I en aquest cas, les coses que vam decidir fer és, primer, evidentment, la feina del celler és el puntal de és un celler, o sigui, ens dediquem a vendre vi i cava, però a part d'això fem les visites. Torreblanca és un dels cellers que està dintre de la ruta de la carretera del vi. La carretera del vi, com sabeu, són 13 cellers que fan una ruta que va de Sitges fins a Sant Martí Sarroca, i hi ha 13 cellers marquen el que és la ruta del vi. Tenim molts clients que venen a través de la ruta del vi, però a part d'això també hi ha gent que ve per conèixer el celler. Fem les visites estàndards, diguéssim, d'aquí de la ruta del vi, on ensenyem tot l'espai, el celler, i també fem una degustació de tres productes. I després, a part d'això, també fem altres tastos. Fem tastos divertits, tastos originals, on la gent pot redescobrir el plaer de què és prendre una copa de vi, bueno, marcant pues, unes pautes. I després, amb la Montse, com que aquí a Torreblanca, com bé veiem i com estem caminant per aquí a la zona, i pots veure, hi ha molts espais i ens agrada molt la cultura, vam decidir fer, bueno, ho han batejat com els racons de cultura de Torreblanca. I cada mes el que intentem fer és que amb espais diferents, veus, aquí tenim el bosc, tenim el bosc d'aquí, el jardí, o aquí dintre de la casa, o a baix, que ara baixarem a baix a l'altre espai, han fet diferents activitats. Setembre vam fer un concert d'unes noies jovenetes d'aquí del Penedès, del Baix Penedès, que són l'Aida i la Júlia, que el van fer a la piscina, aquí a l'espai de fora de la piscina. A l'octubre van fer un altre quartet de joves penedesencs d'aquí de Vilafranca, que són els Coren, que ho van fer dintre de la sala on es fan els events. Era una mica el potenciar a la gent d'aquí, els artistes d'aquí del Penedès. I ara, com que fa més fred, doncs aquí a dintre de la masia, el divendres 15... El 15 era el... Bueno, aquest divendres, no l'altre. El que vam fer va ser aquí dintre de la masia, aquí al menjador, com veus, molt acollidor, pues, ho vam muntar i vam fer un recital dels poemes del Miquel Cartró, que també és vilafranquí, i vam fer un recital de poemes eròtics, que també va ser tot un èxit. Quan acabem aquestes activitats, obrim a baix el wine bar, i llavors la gent pot prendre el... Pues qualsevol cosa, tenim una mica de pa amb tomàquet, i perquè al ser el vespre la gent té gana, doncs els hi preparem una mica de pa amb tomàquet d'allò, i llavors cadascú, segons el menú, segons la carta del menú, es tria el que vol.
Com dèiem, estem ara mateix a l'entrada de la Masia, veiem uns jardins preciosos. Clar, ara esteu fent aquestes, aquest tipus d'activitats, perquè habitualment aquí el que es fan i molts són casaments.
Sí.
Tot i que aquesta pandèmia, evidentment, l'any 2020 i aquest 2021, doncs, potser no n'hi ha hagut tants, però el que es fan és casaments, i aquí poden fer, doncs, aquí davant, amb aquests jardins, es poden fer els aperitius, vull dir, a baix, ara després ho visitarem, hi ha la zona del menjador, una carpa molt maca, davant, un, com un xilou, realment,
sí.
Suposo sí. que cada any que ve...
Sí,
exacte, anirem ara cap a la zona aquesta que dèiem. Bé, doncs han baixat fins a aquesta zona chill-out on hi ha la piscina i aquí, doncs, bueno, com dèiem, es fan casaments, però també es poden fer altres tipus d'activitats o de celebracions, no?
Sí, de fet, aquí es fan molts casaments i, bueno, l'han pogut aprofitar una miqueta. Com t'he dit, aquí és on te van fer, aquí a la part de fora de la piscina és on te van fer el primer concert, i a la part de dintre, al 7 d'octubre, fer una mica de fresca, van fer el segon. Però sí que es poden fer moltes activitats. De fet, quan fem la visita ens agrada començar aquí, perquè com pots veure tenim un balcó enorme sobre les vinyes i al final de tot tenim el castell. Jo sóc una amant de la història, per tant jo sempre dic que tenim 1000 anys d'història que ens estan contemplant, no? I és el bressol, l'Olèrdola és el bressol d'aquí del Penedès. I bueno, pues, la vista que tenim és espectacular. I a més, les vinyes, com sabem, són màgiques perquè podem vindre en quatre vegades en diferents estacions de l'any i el paisatge canvia totalment. Ara està dormint-se i preparant-se per la primavera, evidentment.
Realment un balcó preciós, es veu doncs, tot, són unes vistes realment magnífiques. Aquí al costat tenim la sala aquesta que dèiem, la sala gran on es fan doncs, aquests casaments, aquestes celebracions.
I és on, tenim, ho veus que hi ha les taules així una mica, perquè quan acabem les activitats baixem aquí i obrim el wine bar. Com hem dit, tenim una carta amb els preus de les copes i del que la gent vulgui prendre, i quan acaba l'activitat pot baixar aquí baix i prendre una copa tranquil·lament.
Bé, com dèiem, és una masia que ara feu moltes coses, però també tracteu el vi i cava, i bon vi i bon cava. Anem a veure el celler, no?
I tant que sí, i tant que sí.
Doncs ara ens trobem al celler, ho noteu, m'imagino, amb el so que fa el celler, i ens han trobat amb la Montse Nicolàs, l'hem enxampada, l'hem agafada perquè ens parli una mica de lo que s'elabora aquí a Torreblanca, i a més des de fa uns anys, el 2013, també Caves Grimau, que també està involucrada doncs amb la masia de Torreblanca. El cava, m'imagino, com a principal, podem dir, valedor, com a podem dir l'estrella doncs, de les masies, però també feu vins joves i bueno, sí. Explica'ns una mica què elaborar, Montse.
Sí, fem una mica de tot. Un celler dona per molt i dona per deixar-te aquí moltes hores i per inventar. I el divertit d'aquest món també és poder anar inventant constantment, tot i que la nostra base més grossa, com bé dius, és el cava. Exportem també, venem a Nacional i venem a 22 països. I sobretot fem caves, des de caves, jo sempre sóc una gran defensora dels caves joves i del que és un cava per nature, amb una molt bona climatologia que tenim, que és privilegiada, fresquet i jove, normalment són caves que mínim els traiem en 13 o 14 mesos, fins a caves de 70 i 80 mesos, grans reserves. Són molts productes tots ells molt diferents, ara no us els explicaré tots, que d'allonsis seria molt llarg, però estem molt contents i molt orgullosos dels nostres caves, i això són els caves que anem fent. Ara estem començant a experimentar amb noves coses també, i a veure si en un parell d'anys puc treure alguns grans reserves bastant especials d'aquí del Massís del Garraf. Però com bé dius, també fem vins, sobretot joves, vins de l'any, fem blanc, rosat i negre, i després fem algun amb una mica més de criança, un blanc i un negre. I la veritat és que ens dona molta feina perquè són molts productes per un celler tan petit, però cada un té el seu mercat, el seu client, el seu fan, diguéssim, després de 20 anys que fa que estem nosaltres aquí, 40 anys que fa que funciona el celler. I com deies, és una mica estrany perquè som duals, som dos marques. Per una banda hi ha Grimau, que era un celler que tenim, que el meu pare va fundar fa uns 40 anys amb uns amics i veïns, i per l'altra banda Torreblanca. L'un està potser més enfocat a exportació i l'altre és més de distribució nacional. I bueno, el que us convido a venir a provar-los i a veure'ls, perquè a vegades doncs, aquí al Penedès tenim molts cellers i la gent, a vegades, sobretot després de la pandèmia, el que heu estat parlant amb la Roser, han començat a conèixer que som molts els que estem aquí al Penedès. Som 300 cellers i cada un té la seva història, cada un té la seva manera de fer els vins, de fer coses. Doncs, evidentment estem descobrint coses noves amb vinyes molt velles, però n'hi ha d'altres que les has de plantar noves perquè... Bueno, perquè doncs ja la vinya ha donat molt de sí i el de la vinya vella està bé sempre i quan et doni una bona rendibilitat, o no rendibilitat, et doni una bona qualitat i et serveixi per fer coses, però a vegades hi ha vinyes que s'han de tornar a plantar. Tenim vinyes des de... Les més joves tenen uns 10 anys, més o menys, 6 anys, 7, entre 6 i 10 anys, i després tenim vinyes de 70 i 80 anys. I suposo que ja ho heu parlat, no? que estem al massís del Garraf i no sé què més vols.
Bueno, sobretot que ens expliquis una mica aquests vins que tenen el seu nom, cada ampolla té el seu nom i el seu personatge, no?
Sí, bueno, és una història així molt peculiar dels vins, perquè la veritat és que ens envolta tot un ecosistema que, tot i ser tots de poble, a vegades ens oblidem, no?, de les criatures que ja viuen i vivien aquí. A vegades en diem invasores, però no sé qui invadeix aquí. Si ells a nosaltres o nosaltres amb ells. Perquè al final ells s'han de buscar la vida. Llavors jo, una història una mica personal, no? Al principi d'estar aquí ja venia d'un sector totalment diferent, d'un món totalment diferent, molt més urbanita. Jo em sorprenia molt amb criatures que, tot i ser de Vilafranca i ser de poble, doncs sabia que vivien amb nosaltres però no tenia tan clar, no? I llavors vaig anar descobrint doncs la guineu, que és el nostre Cabernet Sauvignon, vaig anar descobrint evidentment els conills, que n'hi ha sempre i a tot arreu, el llangardaix, que és el nostre vi blanc, que és un llangardaix que molta gent del Penedès, inclús del Garraf, no coneix, que tenim aquí a la zona del massís del Garraf, que és un llangardaix molt llarg i molt maco, és preciós, que es diu Ocellatus i que sempre surt a l'estiu. I com que el nostre vi blanc és un vi molt d'estiu, és un vi molt de terrassa, molt de disfrutar, doncs li vam posar aquest personatge. La veritat és que cada personatge té una història. Ja no m'allargaré, però vull dir, cada personatge té la seva història perquè cada personatge té que veure amb el vi que etiqueta, no? Però ha sigut una idea molt divertida, que el que volem és anar-ho fomentant més per protegir tot el que és la fauna d'Olèrdola i sobretot d'aquesta zona del massís de la Garraf, per poder donar-li la importància que realment té a l'ecosistema. I amb la vinya ecològica, que nosaltres ja som tot en vinya ecològica, i veiem que cada cop més són menys tímids, comencen a sortir més, els comences a veure, normalment eren animals que només veies de nit i ara ja els comences a veure durant el dia, no?
Però bé. El tiratge aproximat anual de les caves i d'aquests 22 països que m'has anomenat internacionals que es porteu, algun de curiós?
Pues sí, perquè aquest any, en plena pandèmia, hem començat a exportar a l'Ibèria, que són països, Àfrica és una zona que, sobretot per un celler petit, ni té costes, no per res, perquè no són llocs fàcils on anar a vendre els caves. Doncs estem venent a l'Ibèria. Nosaltres també treballem molt a Austràlia, tot i que jo no he anat mai a Austràlia, però als clients els agrada molt el cava i treballem molt a Austràlia. Treballem també bastant a Mèxic, però bueno, jo sempre he trobat curiós això, el que és l'Ibèria aquest any, i també estem venent una mica a Indonèsia. Són països que per cellers petits a vegades són difícils, no? Però tens aquell moment que coincideixes amb algú, que aquest algú doncs té els vincles i si tens un bon partner, perquè tens que tenir un bon partner, doncs estem treballant en aquests països.
I el tiratge?
El tiratge, perdona. El tiratge, fem unes 200.000 ampolles anuals de cava, unes de 180 de tradicional, i després fem reserves i fem rosat també, i de vi en fem unes 60 a l'any, 60.000 més o menys.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a la Rosa Serra i moltíssimes gràcies a la gerent de les caves que m'està parlant ara, amb la Montse Nicolás. Moltíssimes gràcies a les dues.
Gràcies a vosaltres.
I després de descobrir aquesta emblemàtica masia del segle XV a Sant Miquel d'Olèrdola, ens plantem a 9:15, cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès i seguim amb el tema de la setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El nou sistema de descomptes a la C32 farà canvis per respondre a les crítiques dels usuaris. El nou sistema de descomptes en el peatge, que va implantar-se l'1 de setembre a la C32 Sud, farà un seguit de canvis per respondre a les crítiques dels usuaris. Les modificacions s'introduiran a partir de l'1 de gener i seran les següents. El període entre l'anada i tornada per als viatges recurrents serà de 24 hores reals, comptades des de l'inici d'anada i no dins del dia natural. Actualment, això darrer perjudica les persones que fan torns nocturns en què marxen un dia i tornen l'endemà. Els descomptes es faran efectius l'endemà del viatge i no a més vençut, com ara. Aquestes novetats han estat avançades per la Generalitat en una reunió entre els municipis del Penedès Marítim, Tram, el Vendrell, Sitges, Castelldefels, de la C32, en la qual també s'han donat dades de la repercussió dels descomptes des de l'1 de setembre. Sant Sadurní acollirà per primera vegada l'acampada jove del 14 al 16 de juliol. Les joventuts d'Esquerra Republicana, organitzadores del festival, han anunciat que la cita abandona Montblanc, on s'havia celebrat durant 11 anys, per estrenar un nou format d'experiència en el qual encara estan treballant. Tant el 2020 com el 2021 el festival es va suspendre degut a la situació de la pandèmia de la Covid, fet que va posposar la celebració de la 25a edició. De moment no s'ha fet públic el cartell del proper estiu, si bé ja s'han posat a la venda els primers abonaments a un preu de 35 euros. La directora del festival, Kenia Domènech, s'ha mostrat eternament agraïda a Montblanc per haver escollit l'acampada jove, que en l'última edició va reunir 27.000 assistents i ha garantit que el trasllat a Sant Sadurní mantindrà l'esperit de lluita, festa i llibertat que ha marcat el festival des del 1996. Anteriorment, l'esdeveniment s'havia celebrat a Arbúcies i a Sant Celoni. El vilafranquí Didac Navarro guanya el Premi Idea Vilafranca amb un projecte de reciclatge sostenible d'elements de terres rares en la pols acumulada a les carreteres. El guanyador, que és doctor en ciències geològiques, s'ha emportat la beca de 1.500 euros. La seva proposta ha estat la més ben valorada pel jurat del concurs, que ha comptat amb 10 propostes finalistes per ser la més innovadora i amb més aplicabilitat a una ciutat com Vilafranca. El guanyador ha agraït al certamen en l'oportunitat donada als joves, al talent i a la innovació. L'Idea Vilafranca ha lliurat un guardó dissenyat i elaborat pel joier vilafranquí Enric Montal, exclusivament pensat per aquest certamen. I les xerrades informatives sobre el nou sistema de recollida de residus continuen aquesta setmana a Olèrdola. Aquest dissabte al migdia tenia lloc a Can Trabal la primera de les 6 xerrades que convoca l'Ajuntament d'Olèrdola fins al 15 de desembre per informar del nou sistema de recollida de residus que es preveu implantar durant el 2022 al municipi. Durant la xerrada s'exposa aquest nou sistema al porta a porta de 4 fraccions: orgànica, rebuig, envasos i paper i cartró. Els habitants dels 3 nuclis urbans i urbanitzacions, així com la recollida en àrees tancades, en els disseminats i barriades. La fracció vidre continuarà recollint-se amb contenidor al carrer. Les xerrades són impartides pel Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Ajuntament d'Olèrdola. En aquesta primera xerrada a Can Trabal es va comptar amb l'assistència d'una trentena de veïns de 24 habitatges. Aquest dimecres s'ha convocat xerrada informativa al local Rossend Montaner de Sant Miquel i dijous al local 9 de Moja. Les dues començaran a 8:15 del vespre.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Obrim el tema de la setmana, aquest dimarts dedicat a abordar les previsions del pont dels dies 6 i 8 de desembre. Fa un mes, per exemple, ja s'apuntava que els allotjaments turístics preveien un 95% d'ocupació per aquest pont de la Puríssima. Encara amb certa inestabilitat, però, per saber com influeix l'aplicació del certificat Covid, obligatori a restauració i a gimnasos i a residències a partir d'aquest divendres, la sisena onada de la Covid, l'arribada de la nova variant Omicron i el tancament d'alguns països europeus, la situació per a hostaleria, restauració i turisme sembla que està millor, ja que, si recordem, l'any passat estàvem tancats municipalment. Per parlar d'aquestes previsions del pont de la Puríssima, que enguany representen 5 dies de festa, per la gran majoria, no per tothom, és clar, marxem fins als estudis de Ràdio Sant Sadurní. Eli, bon dia, qui t'acompanya?
Molt bon dia. Doncs, com bé dius, un dels sectors que es preparen per aquests dies de pont és el sector de l'enoturisme, tan i tan important al Penedès, i per parlar de previsions de com encaren aquest pont de la Puríssima previ a les festes de Nadal, la que ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és la Maria Baró de les Caves Vilarnau. Maria, molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia. Bé, més animats, més contents, que ara fa un any.
Ara ho deia la Sílvia, fa un any estàvem tancats municipalment, van ser molt pocs els que van poder sortir per aquest pont de la Puríssima, no sé, suposo que ara ho deies, no? Més animats que fa un any.
Sí, afortunadament, sí, tenim una altra visió, una altra perspectiva. Tot i que, bueno, que sempre anem una mica encara amb l'amenaça, no? Perquè les notícies ens fan anar amunt i avall, i nosaltres ho hem notat perquè també teníem alguns dinars concertats amb empreses, i alguns s'han cancel·lat per prudència, per rigor, per almenys tenir allò que en diguem una mica de seny, però vaja, en general i sobretot el particular té moltes ganes de sortir, moltes.
Maria, el tema del certificat Covid, famós sí, certificat sí, Covid, sí. La Generalitat va anunciar que es començaria a aplicar la setmana passada, divendres de la setmana passada, es van saturar a les línies, es va saturar el web i per tant no es va poder començar a fer servir.
Sí.
Sembla que a partir d'aquest divendres a les 12 de la nit serà obligatori en diferents sectors. No sé si a vosaltres...
Ens afecta relativament. Per exemple, nosaltres aquest cap de setmana encara ens ha permès poder fer els tastos a fora al carrer. Mm-hmm. Hem fet els tastos al jardí. Això vol dir que, bueno, si la gent està veient... Quan entra dintre va tothom amb mascareta, quan estan a fora, doncs estan, lògicament, prenent la copa o un aperitiu o el que sigui, doncs en aquest cas no calia, no? Però ara aquest cap de setmana que ve, que tenim previst una proposta gastronòmica molt xula, aquí sí que serà dins o a fora i haurem de fer la supervisió del passaport i que la gent que arribi amb el passaport al dia, no? I amb les condicions en què ens estan demanant.
Ara parlaves d'aquesta proposta que teniu pel cap de setmana, proposta interessant per aquest cap de setmana de pont.
Exacte. Com que són 5 dies, del 4 al 8, el que hem fet és convidar amb un argentí, un senyor argentí que ha fet construir un asado, o sigui, l'aparell de l'assador, diguéssim, se l'ha fet fer a mida, i és un aparell supermaco, superxulo, ja l'hem provat, l'hem posat en el jardí, i és una, té opció de fer tant la carn, les verdures, pujar, baixar a diferents alçades, que les graelles li pugin i baixen, té uns mecanismes, i també fins i tot pot fer paelles, o sigui, pot fer moltes coses, i ens donarà l'opció de fer carn o de fer peix, també. I llavors ha confeccionat diferents menús. Són uns menús que hi ha uns primers per compartir, i el segon és l'opció de carn o de peix, no? I si voleu us en dic algun per fer boca, no?
Per entrar, que ens entri la gana, ja.
Sí, exacte. Bueno, fa una barreja, eh? Fa un pa amb tomata típic d'aquí, però llavors hi fa una opció de chorizo i morcilla. Així és una mica el toque argentino, aquesta morcilla està de muerte, que ja l'hem provat. Fa també un llagostí, fa una empanada de calamar, fa uns bolets a la brasa, fa una opció de provolone. Llavors, bueno, el preu del menú acostuma a estar sobre 25 euros, aquesta opció. Llavors, si vols, una altra opció, que seria un llom, o un llom baix o un llobarro, amb verduretes o patates, acompanyat també amb aigua, amb cafè i amb postre, doncs, bueno, aquesta també val 25 euros, i llavors n'hi ha una més completa, si vols el pica-pica, i a més, si vols el llom o el llobarro, i ja són 35 euros, o sigui que està bé. La beguda és a part, llavors nosaltres muntarem la barra de begudes, i el que en principi la idea, sobretot, és que la gent vingui a provar els caves, vingui a provar els nostres caves, que faci una mica el joc del maridatge, que pugui descobrir el seu cava per al menú de Nadal, també, perquè com que ja hi som, que puguem també doncs, tenir i descobrir alguns caves nous que no coneixíem, i des d'un gran reserva, un reserva, un rosat, els virat parent, caves diferents, i vins, també tindrem el vi blanc jove, que ja l'hem acabat d'embotellar, llavors ja podem provar un xarel·lo de l'any, o un xarel·lo fermentat amb bota de castanyer, bueno, feu que sigui una mica un joc de dir, bueno, aprofito, estic aquí, tenen les ampolles obertes, me'l venen per copes i puc fer el dinar i provar diferents vins i caves.
Ara ho deies, no? Provar aquests vins i caves que ens serviran per Nadal, i és que una mica el pont de la Puríssima el que fa és donar el tret de sortida ja a la campanya de Nadal.
Exacte,
a les caves.
Exacte, és la prèvia, no? És la prèvia. I per això ens fa tanta il·lusió que ens vingui la gent, també, no? Perquè, d'alguna manera, sempre expliquem el mateix. Aquí som un parc temàtic, aquesta zona de Sant Sadurní és el parc temàtic del cava. Tenim moltes opcions per anar a visitar diferents cellers, diferents caves, i el que volem és que tothom vingui a descobrir coses noves, no? I el que potser alguna vegada ha provat un dels nostres caves però no els ha provat tots, doncs és un moment i una oportunitat. Lògicament a la botiga tindrem pues, els descomptes o les promos o els packs o les ofertes, també fem packs amb els de Simon Coll, i que sigui una mica pues, l'ampolla de regal per aquell compromís que tinguis, pel metge, per la mestra, per totes aquelles coses, aquell que et va fer un favor un dia, aquell veí que sempre et deixa l'escala, pues, bueno, tot això, no? Que puguem tenir un detall amb aquestes persones que tenim properes, no?
Maria Eli, permeteu-me un momentet perquè sumarem una nova veu anant als estudis de Canal 20 a Olèrdola. Allà hi tenim el Raimon de Cara. Bon dia, qui t'acompanya?
Molt bon dia, Sílvia. Ens acompanya l'Anna Reventós del restaurant La Posada de Sant Pere Molanta. Molt bon dia, Anna.
Bon dia, què tal?
Com es presenta aquest pont? Teniu moltes taules reservades?
Bé, sí, sí. De fet, bueno, tant a La Posada com de Sant Pere Molanta com al restaurant Les Piques i al restaurant El Bosc, bueno, tenim molt bona clientela i no para de sonar el telèfon.
I com us està afectant aquests dies d'incertesa sobre el certificat Covid? És una mesura que pot restar clients, valoreu?
Bueno, sí, de fet ja han arrestat. I hi ha famílies que, bueno, que ara cap de setmana passat, que en principi s'havia de començar a implantar, bueno, famílies que algun d'ells no estava vacunat o no tenia la pauta completa, doncs ja van anul·lar la taula. Després, bueno, es va omplir d'altra gent, però, bueno, vull dir, pot restar, sí, sí, tant.
I un negoci familiar com el vostre, no molt gran en dimensions, què ha de fer per complir les mesures Covid?
Bueno, les mesures Covid, el que ja anem duent a terme, no? Vull dir, tot el tema d'higiene, anar recordant, la mascareta, bueno, sobretot, doncs, nosaltres tenim molt en compte el personal, que vagi protegit. De moment, a casa no hi ha hagut... Bueno, a casa sí, però al restaurant no hi ha hagut cap cas Covid. I bueno, i ara doncs la nova mesura doncs, de demanar el passaport Covid a l'entrar la gent. Tenim una sort que hi ha molt client repetidor, per tant, que ja els coneixem pel nom, entren allà i els saludes pel nom, llavors el primer cop que vinguin els hi demanarem, evidentment, però després ja no els hi demanarem. Llavors, si pensa que si en un dia en venen 80 persones, un dia laborable, és que pràcticament he de contractar una persona només per mirar això, perquè, clar, és una feina afegida, clar, sí, sí, i al cap de setmana, si són 100 o 120, doncs encara més.
La pandèmia ha exigit a la restauració esforços i adaptacions. Un dels més clars ha estat l'impuls registrat en el servei de menjars per emportar, i això també s'ha notat a la posada.
També s'ha notat. De totes maneres, nosaltres ja ho veníem fent, de sempre. Ara esteu takeaway, però fins ara sempre havia dit menjar per emportar. I el que fèiem més sempre, sobretot, era de cara a festes majors i Nadals, bueno, els canelons i ànec, no? El típic de que es menja per festes. El que sí que és veritat, doncs, que ara es publicita una mica més. De fet, hi havia molts veïns que un dia entre setmana et venien a buscar el menú i els hi donaves el plat del restaurant, no els hi donaves el plàstic del tàper, no?, del takeaway. I de vegades deia, dic, mig poble té vaixella nostra. Però, bueno, després del tornaven ja està. No? Sí, sí.
Jo puc captar més clients a partir d'aquest menjar per emportar aquests dies,
sí, sí,
aquests mesos.
Sí, clar. Ara sembla que ha baixat una mica, perquè, clar, ja poden tornar a venir al restaurant, però, bueno, hi ha una cosa que compensa l'altra. Sí, sí, tant.
I aquest pont és el pròleg d'unes dates de molta feina per restaurants com el vostre, amb els àpats de Nadal i abans els sopars d'empresa. Quines previsions teniu? Com es presenta?
Bé. Nosaltres, bueno, a la posada de Sant Pere només fem dinars, però hi ha dates doncs, que ja sabem que al vespre hem d'obrir, no? La data crítica sempre és l'últim divendres abans de Nadal, que aquest any és el dia 17 de desembre, i, bueno, esperem, doncs, també hi ha hagut alguna reserva, hi ha alguna anul·lació d'alguna empresa que ara mateix tenen casos Covid i, doncs, s'han espantat. Però, bueno, es fan grups més petitons i ja està.
Comentaves que per fer aquest control del certificat de Covid, en principi, vosaltres no us plantegeu, tot i que la feina potser us requeriria doncs, la contractació de més personal.
Sí, sí, sí. De fet, bueno, clar, ens agrada atendre bé la gent i contractarem, en tot cas, un cambrer més. I a lo millor, cada setmana, tirem d'algú de la família que ens faci un cable.
El que sí que queda clar és que la posada és un establiment al municipi d'Olèrdola, també la comarca de referència, i d'alguna manera o altra doncs, heu pogut resistir amb dificultats la pandèmia. Amb certa perspectiva, allà encara no hem sortit de la pandèmia, com heu viscut aquesta experiència? Tots aquests mesos amb aquestes incerteses, tancaments, esgraonament en la represa d'activitat?
Bueno, suposo que una mica com tothom, no? I doncs amb resignació i dir, bueno, és el que hi ha i tirem endavant i també tenim, bueno, com comentava, molt client fixe i tenim personal molt, molt bo que també doncs ajuda i bueno, i endavant.
Doncs anem a sumar el darrer convidat d'aquest matí, d'aquesta... tema de la setmana, que es troba als estudis de Domenys Ràdio. Per tant, en primer lloc, Lourdes, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. I aquí tenim un dels actors que faltava, que és de turisme rural. Tenim a l'Oriol Pons, que és el gerent de Cal Jafram. Molt bon dia, Oriol, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Bé, parlàvem de que les previsions són molt bones. Es parlava fa un mes d'aquest allotjament al 95%, com bé deia la Sílvia. Què està passant realment al turisme rural?
A veure, nosaltres tenim 10 cases, llavors d'aquestes cases tenim un 40% plenes. Què ens ha passat? Aquest 40% són gent que ja ens havien fet la reserva fa molt de temps per aquest pont. Llavors, per tot el tema Covid, tal com va, nosaltres el tindrà cases molt grans, el grup es té que posar d'acord, i la tendència abans era reservar en 2-3 mesos, ara reserva la setmana. Què passa? Tema Covid... doncs la gent s'espanta moltíssim. Ha començat temporada d'esquí, ha començat a nevar, i una de les tendències que també creiem que ens està passant per no tindre el 100% ple és que la gent ha volgut viatjar més en família o en parella. Per tant, nosaltres aquest pont no el tenim molt ple, però entenem que és una cosa normal per les circumstàncies on estem ara.
Clar, 5 dies, a banda de la por de... Clar, són cases que són molt grans, com bé deies, però tot i aquest 40% d'ocupació, curiosament, el 10 i el 12, és a dir, el cap de setmana següent, al pont, les reserves han pujat.
Exacte, o sigui, nosaltres no tenim tantes reserves d'aquest pont, pel que et deia, perquè la gent se'n va esquiar en parella o en família, perquè aprofita per fer viatges més o menys llargs, perquè són 5 dies, però en canvi, al cap de setmana següent, tenim quasi bé el 100% de cases plenes. És a dir, que la gent vol viatjar i es vol trobar. I des d'aquí vull dir també una cosa. Per exemple, els nostres clients, nosaltres no els hi demanem, però molts són molt conscients del tema on estem i venen amb la PCR feta per ajuntar-se i per saber que estan en un entorn que està lliure de Covid i entre ells ja s'ho fan. O sigui, vull dir que la gent és molt responsable a l'hora de fer això.
Clar, abans l'Anna comentava el fet de que ells sí que els hi demanen a partir d'aquest divendres aquest certificat Covid. A vosaltres, en teoria, aquesta vegada us deixen.
A nosaltres no ens el demanen.
De moment.
De moment, segurament ens sortirà alguna normativa rara que ens farà fer 50.000 coses, però de moment no ens ho demanen. Però bueno, vull dir, el turisme rural, al cap i a la fi, nosaltres, que és cases de lloguer sencer, és el que et deia, el grup és molt responsable en si mateix de prevenir-se del Covid. És que, ja t'ho dic, és que es fa les PCRs, i jo sé un grup que va vindre concretament a casa que uns no se'ls havien pogut fer i la que va fer la reserva portava per fer-se la prova d'antígen, els que no s'ho havien fet. O sigui, la gent és molt responsable.
Déu-n'hi-do. De moment, certificat Covid aturat, previsions pel Nadal.
A tope.
A tope.
A tope. També és veritat que tothom et diu i si tenim un cas de Covid, i si ens passa no sé què. Vull dir, hem tingut que flexibilitzar tot el que són els temes d'anul·lació de reserva, perquè entenem que anem dia a dia i que la gent, vull dir, estem escarmentats, no? I llavors què fa? Vol prevenir molt i diu, escolta, si no podem venir és perquè tenim un cas o pel que sigui. I també cal dir que, per exemple, a les festes de Nadal, clar, junten avis, tiets, gent...
Que
és vulnerable. Llavors aquí vigilen molt. Cap d'any no, és més amics i tot això, però bueno.
Fa un any ens trobàvem tancats municipalment. El fet de que pugui arribar aquesta sisena... Bueno, ja estem a la sisena onada. O el fet d'aquesta variant sud-africana et fa tenir por... un nou tancament o un altre cop doncs, que l'hostaleria, el tema de turisme, ha sigut criminalitzat durant aquesta pandèmia, et fa tenir por? O ja t'has acostumat?
No fa tindre por. O sigui, el que ens ha ensenyat aquesta pandèmia amb els que es dediquem a turisme és que no podem prevenir. I llavors canviem totalment el nostre funcionament. O sigui, nosaltres les nostres reserves es feien amb 2-3 mesos d'antelació i més, i sabies que venien. Avui a la setmana no saps si vindran o no vindran. I llavors, a veure, torno a insistir en el que t'he dit abans. El client és molt conscient del que hi ha i com hi ha i d'estar en un entorn segur. I encara que siguin amics i encara que siguin famílies, vull dir que s'ho pensen, saps, abans de vindre, però que també que es fan les proves i s'ho fan tot. O sigui, jo no sé què passarà amb aquesta ola, però el que és la ciutadania en si és molt conscient. Potser és que no són tan conscients de les normatives que posen, són la Generalitat i tota aquesta gent que ho fa tot bim-bam i llavors no se'n dona compte de que potser no ho està fent bé i ens està perjudicant.
Clar, al final cau el sistema, no? I al
Exacte.
Final, fins aquest divendres, no serà quan es posi en marxa aquest certificat Covid que... Doncs ja hauria d'haver...
A nosaltres no ens l'exigeixen, però ja t'ho dic, jo estic segur que els nostres clients ho porten. Ja t'ho dic, és que la gent està molt conscienciada d'aquest tema.
Clar, a banda, les vostres cases no són per dues persones.
No, són per grup i és el grup que ve. O sigui, si són 12, tots 12 es coneixen. Tots 12 saben si algú ha passat el Covid o no ha passat el Covid. O sigui, les nostres cases són en torn segur, per dir d'alguna manera... Què fem també a les nostres cases i ens hem adaptat. Si no volen sortir a comprar, si no volen sortir de la casa per por, a veure, estem en entorns rurals, vull dir, no és Barcelona, no estem al mig, per tant, la distància de seguretat és molt més gran, no? Els oferim el menjar, els oferim totes aquestes coses perquè encara se sentin molt més segurs.
El que deia l'Anna del takeaway, no?
Exacte, el takeaway, el menjar per prendre de tota la vida.
Pel que fa a això que deies, no, de poder donar tot el servei a la gent, també heu notat que hi ha més menjar que porteu o catering?
Sí, la gent ens ho demana perquè no vol anar a centres comercials. Sí que hi vol anar, però tu vas a comprar per la família. No és el mateix fer menjar per 4 que fer menjar per 24, com hi caben a les nostres cases. I diuen, bueno, si m'ho porto tot, si no tinc que passar abans per un supermercat, si no tinc que fer totes aquestes coses, encarrego el menjar i nosaltres ja els hi oferim, vull dir, com aquell que diu, la pensió completa de tot el cap de setmana. I el que no els hi entra en menjar, els hi fem la compra nosaltres. I això la gent ho agraeix moltíssim perquè, vull dir, no es té que desplaçar, no té que córrer cap mena de perill. La veritat és que és una cosa que ens funciona moltíssim.
Previsions de cara a la imminent. Abans parlàvem també de que una cosa és el Nadal, però estem veient que el comportament de la ciutadania ha variat i gener, febrer i març
no
ho teniu, Déu-n'hi-do.
Sí, no, gener, febrer i març són uns mesos baixos, sobretot quan és una bona temporada d'esquí que la gent puja amunt, però també són uns mesos bons perquè es fan calçotades i totes aquestes coses i la gent es reuneix. A veure què diu la Generalitat.
A veure què diu.
Saps qui es podrà reunir, quants no, quantes persones, quins entorns i totes aquestes coses. A partir d'aquí farem. O sigui, nosaltres sabem gener, febrer, març, calçotades. Què passarà? Ho sabrem la primera setmana del gener. I anirem fent sobre la marxa segons vagin sortint coses noves.
Suposo que a nivell organitzatiu complicat us fa anar una mica com a poll sense cap?
Sí, o sigui, no pots prevenir res. No pots prevenir res. És acció-reacció, acció-reacció. Llavors, tens que anar així d'aquesta manera. I agafar... Però, bueno, portem gairebé 2 anys així, per tant, ja ens hem acostumat a que no podem prevenir i tenim que actuar. I llavors, anem fent així. Esperem que arribi una estabilitat on ja puguem tindre les coses molt més clares de previsió, de gent i tot això, clar, a nosaltres també ens afecta, perquè això vol dir, a nivell de tindre personal, abans d'agafar algú, potser subcontractes una empresa perquè et faci les neteges, perquè et faci totes aquestes coses. O sigui, com que no es dona seguretat a l'hora de poder tindre un càlcul dels ingressos, ens costa moltíssim prevenir.
Perfecte, doncs, Oriol Pons, fem una aturada tècnica. Tenim a les convidades, a la Maria Baró, a l'Anna Raventós. Anem a notícies i de seguida tornarem amb aquesta tertúlia i que pugueu parlar entre vosaltres. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.